Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Les nits de diumenge, més ràdio que mai a Ràdio Estel. A les 9 del vespre, l'obra Cartes, la vida i la seva cara més personal des de la correspondència de personatges coneguts i anònims. A 9:45 del vespre, la repetició de Pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades. Textos literaris en si mateixos, sense filtres. I a les 10 del vespre, Tradicionarios, una estona de música tradicional catalana. Les nits de diumenge, més ràdio amb Ràdio Estel.
Si fa una mica de vent, ja vacilen les estrelles.
Tomàs Garcés, 20 cançons, 1922.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0.
Clau de Fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Bona nit, amics i amigues. Com esteu?
Benvinguts a En Clau de Fraternitat.
Aquí ens retrobem tots una nit més, disposats a viure aquesta estona, que sigui, doncs, un moment de relax, no, Lluís?
Home, i tant, això és el que cal, no? Una mica de relax, i en definitiva ja toca, eh? Bé, però i amb això ens hi posem tot l'equip. Començant pel Jordi Carretero, a les vies de so.
I també la Maria Jesús Dorca, que està sempre entre bastidors, darrere el correu electrònic.
Sí, però ara mateix, dintre de molt poquet, sentirem l'Antoni Pedregosa. Ell, amb la seva reflexió, amb el cap i des del cor, sí que ens ajuda a aturar-nos uns moments i predisposar-nos a un altre estat d'ànim.
Doncs ja està, no cal dir res més. Toni, a tu la paraula. Nosaltres posem l'escolta. Endavant.
Amb el cap i des del cor.
Amigues i amics, molt bona nit. Tot treball de recerca que vagi en favor de la vida és una de les tasques més nobles que pot fer l'ésser humà. La vida és un fenomen que, com que forma part de nosaltres mateixos, sovint no li parem l'atenció que mereix. En l'univers, la vida no és un fenomen que es faci present amb molta freqüència, tot el contrari. La vida és una singularitat. Les condicions físiques perquè la vida sigui possible són molt específiques. Per tant, és un fenomen possible, sí, però és un fenomen altíssimament improbable. Però aquestes condicions, providencialment, ens l'ha ofert aquest magnífic planeta que ens acull. I en el seu moment van ser possibles les primeres síntesis dels aminoàcids, que serien, perquè ens entenguem, com la primera pedra d'aquesta llarga història de la vida que evoluciona i evoluciona i es perfecciona fins a arribar a l'ésser conscient que és la persona humana. Però aquest procés evolutiu, com deia en Teilhard de Chardin, està fet d'èxits i de fracassos. I així veiem que al llarg de la història, amb molta freqüència, l'home ha actuat violentament contra la vida amb tantes i tantes guerres. Però, sortosament, no falten col·lectius que van en favor de la vida, que posen el seu treball, el seu esforç, per al bé de la persona. Jo ara estic pensant en el món de la sanitat, que dia rere dia treballa al servei dels malalts. Per dir-ho en paraules casolanes, són com una mena de taller que repara allò que no funciona bé. Allà dintre s'hi fa present la ciència, la tècnica, l'experiència, la paciència, el treball en equip, però per sobre de tot el que es fa present és la valoració de la vida. I amb aquest treball hi haurà prioritàriament tots aquests protocols ja experimentats durant temps per al tractament de les patologies, però després hi ha un altre aspecte, un altre camí més minoritari, però que serà molt important. La recerca de trobar nous tractaments per trobar nous resultats. Va ser l'any 1950 que dos científics, en Watson i en Crick, que descobreixen que els cromosomes del nucli celular estaven compostos per àcids nucleics, que en la seva organització portaven un còdic que podia guardar i transmetre informació. Aquesta descoberta ha obert la porta a la biogenètica. És una porta que ens dona pas a un passadís ple de portes tancades, que caldrà anar obrint una a una per conèixer més i més els mecanismes de la vida. És un camí atractiu i necessari. Com he dit abans, tota recerca en favor de la vida és una de les tasques més nobles que pot fer l'ésser humà. Amigues i amics, bona nit, endavant Amparo, endavant Lluís.
La clau del dia.
El 4 de febrer és el Dia Mundial contra el Càncer i el 15 d'aquest mateix mes és, concretament, el Dia Mundial contra el Càncer Infantil, que se simbolitza amb el llaç de color daurat.
Aquell dia, o sigui, dijous de la setmana passada, i no per casualitat, va tenir lloc una jornada sota el títol «El càncer, donem-li recerca», una activitat de sensibilització i divulgació al voltant de la recerca en càncer. Jo, personalment, vaig poder assistir al debat de la tarda i la veritat que em va agradar molt, sí.
Doncs molt bé, per parlar d'aquesta jornada, de la lluita contra el càncer i també algunes cosetes més interessants, tenim avui als estudis de Ràdio Estel el que podríem dir era l'ideòleg, no?, de la jornada, que portava per títol «El càncer, donem-li recerca». Es tracta, doncs, del Dani Infante. Bona nit, Dani, i moltes gràcies d'haver vingut.
Bona nit, Lluís. Bona nit, Amparo. Moltes gràcies a vostès. No, a vosaltres.
Sí, sí, sisplau, sí. Doncs gràcies a tu, Dani, de venir. I bueno, per començar per aquesta jornada de fa una setmana, per què, en poques paraules, per què se't va ocórrer muntar aquesta jornada?
Bueno, això, una raó simple és complicat de dir-ho, no? Però bueno, diguem-ne que vaig sentir en un moment que havia de fer alguna cosa i aquesta és la meva passió, divulgar ciència, i a més, si puc ajudar els altres, doncs molt millor.
Clar, perquè tu, Dani, ets científic, ets investigador, no?
Exacte, sí.
Doncs bé, anem a pams. Investigador de què, concretament?
Doncs al moment de la malaltia, que em van diagnosticar la malaltia, estava fent un doctorat en òptica. Això de l'òptica no té res a veure amb l'optometria, que és el que ens
ni
farien...
Ni amb les ulleres, potser.
Exacte, exacte. Ah, ja. Això és més amb l'estudi de la llum, diguem-ne. Com es propaga la llum a través de les superfícies, de les lents, i com utilitzar aquestes propietats de la llum per fer doncs, moltes aplicacions.
Sí.
Com seria curar, tallar materials, comunicar... I, bueno, així, un ample ventall de possibilitats. És infinit.
Molt bé, interessant, aquesta faceta teva d'investigador. Per altra part, ja ens ho has comentat, hi ha una motivació també, no? Ja has dit d'ajudar els altres.
Exacte.
Perquè en primera persona tu també has estat pacient oncològic, no?
Sí, sí, sí.
Com és aquesta història?
Doncs, bueno, tot comença una nit d'aquelles de... Bueno, entre el tractament em van donar quimioteràpia. Llavors hi havia moltes nits que no podia ni dormir perquè et trobes molt malament. I bueno, aquesta nit d'insomni doncs vaig començar a llegir coses... I em vaig adonar que havia après, en el poc temps que duia malalt, havia après de zero fins a bueno, un munt de coses sobre el càncer. I a més em vaig adonar que sent investigador tenia la possibilitat d'explicar científicament, amb fonaments, tot el que jo estava visquent en aquell moment. Llavors se'm va acudir d'organitzar, potser, un acte de divulgació. Aquest acte doncs, va finalitzar en la jornada que vam fer
la setmana passada.
Sí, sí. Dijous. O sigui que tu saps treure del negatiu al positiu, no? Pel que estem veient, no? D'un any d'insomni, doncs, surten idees molt bones. I, escolta, a més, jo crec que sí que podríem afegir una altra vessant, a part d'aquesta d'investigador i de, diguéssim, de pacient oncològic, una altra vessant teva és la de comunicador.
Sí.
Perquè tu has muntat un blog. No? Arran de la teva malaltia. Ens expliques com funciona aquest blog?
Sí, això del blog va sorgir una mica com una eina, més, bueno, una eina per mi, per informar tots els meus amics, que tinc amics arreu del món. O sigui, quan parlo arreu del món és que, com he viscut a Suècia, a Suïssa, i aquí a Barcelona, doncs tinc... amics científics, a més, als centres d'investigació hi ha gent de moltes nacionalitats, llavors estan escampats per tot el món.
I hi ha molta interactuació, no?
Exacte.
M'imagino.
Exacte. Doncs el tema és que havia d'informar, jo sentia que havia d'informar. Jo no sabia, quan em van donar el pronòstic de la malaltia, era dolent. Llavors jo volia informar la meva gent, tots els meus amics. Hi ha gent que no parla castellà, hi ha gent que no parla... O sigui, que parla només anglès, hi ha gent que només parla francès. Llavors, com... Bueno, m'agraden les llengües, doncs vaig escriure, decidir d'informar a la meva gent en castellà, en francès i en anglès. Llavors, vaig començar a fer aquest blog. En principi, l'idea era només informar. Després vaig veure que tenia repercussió, que la gent ho seguia, i vaig decidir també de fer divulgació, una mica d'explicar amb paraules planes, o sigui, planeres, senzilles, tot el que estava passant i les proves en què consistien i en què consistia una miqueta tot el tractament. Perquè...
I, Dani, com es diu aquest blog? Perquè sembla interessant anar a mirar aquestes coses.
El blog es diu Mi lucha contra Ewing. El meu càncer es diu sarcoma d'Ewing. Ewing va ser l'investigador que el va descobrir. I llavors és Mi lucha, perquè tots diem, els pacients que han patit un càncer, diem que tenim una lluita. I llavors és Mi lucha contra Ewing.
Molt bé.
El bitxo.
El bitxo. El bitxo, molt bé. Doncs, Jo crec que aprofitem la teva capacitat de divulgació i científica. Jo crec que tots tenim una idea de què és el càncer, perquè jo crec que la veritat no hi ha ningú que no tingui algun parent, familiar, vaja, de més a prop o una mica de més lluny, però tots coneixem casos, no? Però així, en poques paraules, però de manera científica i divulgativa, què és el càncer? Aquesta malaltia tan grossa?
El càncer és un error. És un error. Si nosaltres el nostre cos està compost de cèl·lules. Aquestes cèl·lules estan programades per fer una funció. Llavors, què passa? Hi ha algunes cèl·lules, el nostre cos, estem patint, diguem-ne, mutacions contínuament, no? Aquestes mutacions són acumulatives, és com si, diguéssim, com si féssim una fotocòpia d'un paper. Fem aquest paper és una cèl·lula, quan fem una fotocòpia tenim la mateixa còpia, no? Però si fem una còpia de la còpia, doncs es comença a perdre qualitat, no? Llavors, això seria una mica la divisió cel·lular. Fem còpies, fotocòpies de les nostres cèl·lules, llavors arriba un moment que aquestes cèl·lules han patit mutacions. No veiem exactament el que està escrit, no? I pot donar confusió, no? Llavors, el càncer seria en aquella etapa en la que la nostra fulla de la que hem fet la fotocòpia, que seria una cèl·lula ja amb moltes, moltes mutacions, doncs té un error. I aquest error dona lloc a una confusió. El nostre sistema no detecta aquest error. No li diu, ei, cèl·lula, t'has de morir. Llavors, aquesta cèl·lula es comença a multiplicar, es comença a dividir.
Amb l'error, acumulant.
Amb l'error, i diguem-ne que transmet aquest error a les seves cèl·lules filles, no? Diguem-ne. Això es comença a propagar, i llavors creix el que es diu un tumor. Mm-hmm. I llavors això seria, de manera molt, molt senzilla, el que passa amb el càncer.
I això, si es tracta de cèl·lules, clar, en tot tipus de cèl·lules, no? Vull dir, cèl·lules d'un múscul, d'un os, no sé.
Nosaltres diem càncer, és una paraula genèrica que ve del grec. De fet, és el cranc, perquè els primers casos de càncer, quan van obrir els cadàvers, van veure que s'havia extès, no? Llavors és com una mena, com un cranc, no? Com les potes del cranc que s'estenien. Això és la terminologia, no? Però
sí, no? Dèiem que el càncer, els teixits, els
exacte,
són diversos,
diem,
no?
Diem càncer, però és com dir infecció. Mm. Infecció de què? Del pulmó, d'infecció de la
d'orina,
de què? Llavors, el càncer és el mateix. Cada tipus de càncer és molt, molt diferent dels altres i s'ha de tractar d'una manera, doncs, molt diferent. Existeixen més de 100 tipus de càncer.
Això no dir, perquè són diferents, però vull dir, aquesta definició general que has donat penso que és vàlida per...
Sí, és això.
Definició general, no? Després ja... Sí. Escolta, bueno, molt interessant. Però ara tornem a la jornada del 15 de febrer, sí. No? Quina valoració fas tu mateix d'aquesta jornada que tu vas idear, programar, desenvolupar, etc. N'estàs content?
Sí, totalment.
Sí?
Ha estat un èxit total. Sí, sí, sí. Jo mai... Bueno, com sóc científic, sóc ambiciós i esperava omplir a vessar. No vam omplir a tope, però
Déu-n'hi-do.
Vam aplegar més de 100 persones al Cosmocaixa un dijous per la tarda i al matí doncs, hi van haver gairebé 70 alumnes de l'escola Tecla Sala a l'Hospitalet que van venir a fer tallers i bueno, s'ho van passar...
Hi havia dues parts, no? El matí, els tallers, no?
Sí.
I a la tarda la ponència de diferents metges,
hi havia 5
investigadors...
Eren, entre metges, doctors i investigadors. I, bueno, va estar genial. Em vaig sentir super, super satisfet.
Molt bé, no? Va arribar el missatge de la importància de la recerca i de,
sí,
de apropar aquestes temàtiques.
Sí, sí. Hi ha, bueno, hi ha moltes coses que com a científics s'han de reivindicar. I, a més, és la nostra tasca de transmetre el nostre coneixement a tota la societat, que sàpiga què s'està fent i que hi ha esperança, sobretot en la lluita contra el càncer.
Clar, doncs mira, parlant d'esperança, i així tenim aquí algunes dades, hem recollit, segons la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica, diuen que els quatre genets de l'apocalipsi que provoquen un de cada dos, o sigui, un de... provoquen
homes,
que entre els homes,
sí,
un de cada dos,
sí, sí,
desenvolupin càncer al llarg de la seva vida, i una de cada tres dones. I els elements que provoquen això, sobretot, són el tabac, l'alcohol, l'obesitat i el sedentarisme. I clar, causes...
Els de l'apocalipsi, aquests,
sí,
quatre.
No? Aquests quatre. I en principi serien evitables, dic jo, no? No s'haurien d'intensificar, doncs, les campanyes d'informació per la població per no caure en aquestes trampes? O què penses,
sí,
o què hi ha d'això?
Aquí, Amparo, m'has de perdonar perquè ja s'ha de fer una petita precisió.
Perdonat, endavant.
El que has dit dels quatre geners de l'apocalipsi són... Això és cert, no? El que passa és que aquestes estadístiques que has donat són... no es deuen a aquests quatre genets de l'apocalipsi. Són generals. O sigui, ara mateix, a dia d'avui, a Espanya, hi ha un de cada dos homes i una de cada tres dones que patiran un càncer al llarg de la seva vida. I això ja es poden... sense fums, sense radiació, sense... ja pots dur la vida el més saludable possible, que això no ho pots evitar, d'acord? Perquè, com hem dit, nosaltres, el nostre cos va envellint, anem fent fotocòpies, i hi haurà un moment en què potser és als 20 anys, malauradament, o als 5 anys, o potser és als
70.
Als 70, 80 o 90. Això no ho podem evitar. El que sí que s'ha de fer, és el que sí que es pot donar com a estadística, és que el 40% dels casos de càncer són evitables, en general. El 40% dels casos són evitables. Mm-hmm. És a dir, si no fumem, si no fem un consum abusiu d'alcohol, si no, si no som sedentaris... Exacte.
Sí.
Això es pot evitar. I això és el que s'ha de fomentar, perquè curar un càncer és difícil, però prevenir-ho és molt més fàcil i està a les nostres mans. Això és el que s'hauria de potenciar.
Clar, que perquè dius es pot prevenir en gran part, almenys, no?
Sí, perquè, sí, sí.
Que no sigui total, perquè hi ha factors genètics,
exacte,
però en bona part depèn, diguem-ho així, de nosaltres, no?
Sí, sí, sí.
Del nostre estil de vida. I escolta, Toni, cada vegada més es parla del cos com d'una unitat, no?, on els factors psíquics i els orgànics estan connectats. I d'aquesta manera podríem dir que l'ansietat, la tristesa continuada, els estats d'ànim negatius són capaces de modificar la funció del sistema immunitari, no? I influir, per tant, en el desenvolupament d'una malaltia tumoral. Tu ho veus així, també. Caldria, segons això, caldria, doncs, evitar, si és possible, la desmotivació, el buit existencial, tots aquests estats d'ànim negatius, però això és difícil. Però com ho veus, tot això?
Bueno, jo estic d'acord en tot això, i com a científic, a més, bueno, no sóc especialista, però sí que es diu que quan nosaltres som feliços, el nostre cervell segrega dopamina o, bueno, tot una mena d'endorfines, substàncies que ens donen una mena de plaer, no? Llavors, el que sí que puc dir és que amb el tema de la felicitat o el que has comentat del buit existencial o depressions,
sí,
això són temes clau en el desenvolupament d'una malaltia tan greu com és el càncer. Si nosaltres estem envoltats de gent que ens transmet aquesta felicitat, si nosaltres ens sentim feliços dins de la dificultat de la malaltia, si nosaltres ens sentim d'aquesta manera, estic segur de que podem afrontar-la d'una manera molt més millor. Bueno, una manera... ho parlo des de l'experiència.
Pròpia, no?
Sí, sí, així va ser. El meu pronòstic era molt dolent, estava en un país estranger, em trobava sol amb la meva dona.
Sí.
I vam decidir de tornar aquí, amb la família, amb els amics, amb el clima, que també ajuda. Tot contribueix. I el desenvolupament de la malaltia ha estat el que volíem. Ha desaparegut. Llavors, jo, com a experiència pròpia, he de dir que és molt important el factor psicològic, espiritual i sentir-se bé en un mateix.
Sí, doncs ara, tal i com... O sigui, seguint aquest film més personal que estàs comentant ara, Dani, jo, que vaig assistir a la jornada la setmana passada, dic que allà vas dir en un moment donat que, més o menys, que en certa manera estaves agraït al bitxo, al bitxo, per obrir-te els ulls i ajudar-te a ser millor persona. Jo, francament, veig que és una expressió molt valenta, no? De debò és així, que estàs agraït al bitxo?
Sí, això és una mica... Pot sobtar,
fort, eh?
Pot sobtar a la gent. És dur de dir-ho, però en part sí. Duem un estil de vida una mica estressant i de vegades no ens adonem i som una mica egoistes. Llavors, què passa? A mi em va agafar aquesta malaltia i el que vaig sentir era de que hi havia moltes coses que desconeixia, moltes realitats. Per mi el càncer, abans, sí que hi ha gent que estava tocada, però potser no tan propera o no de manera tan greu com ara he patit jo mateix. No? Llavors, el que sí que li estic agraït en aquest sentit és només d'haver-me mostrat aquesta realitat, perquè jo sé que ara puc contribuir a pair-la d'alguna manera. Llavors, sí, estic agraït en aquest sentit, clar. M'ha robat una mica... un any de vida, m'ha robat. Però bueno.
Molt bé.
Bueno, escolta, Dani, doncs només ens queda dir-te moltes gràcies per moltes coses, per haver vingut al programa, pel teu esforç divulgatiu sobre el càncer, per afavorir la recerca en aquest camp, per la teva injecció vital, perquè poques persones que han viscut la malaltia, en majúscules, són transmissores de vida com tu mateix, no? Com tu ho estàs fent. O sigui que ànim, bona sort en tots els teus projectes.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Dani, de debò.
Gràcies.
El dia a dia de la fraternitat.
Avui aportem el testimoniatge no d'una persona, sinó d'una col·lectivitat, d'una comunitat.
Sí, ens referim a Fontem, una població al vell mig de la selva camerunesa. Precisament allà va néixer una petita ciutat, una ciutadella del moviment dels Foculars.
La ciutadella, o Mariàpolis Permanent, va néixer pel testimoniatge d'amor concret d'alguns metges que van arribar-hi l'any 1966 després d'una crida del bisbe local a Chiara Lubich perquè tinguessin cura del poble bangua que estava afectat per una altíssima mortalitat infantil que amenaçava fins i tot amb l'extinció.
En poc temps, gràcies a la contribució de persones de totes les parts del món, a Fontem es va construir una escola, un hospital i altres estructures de servei.
Des d'aleshores, el poble bangua i altres pobles veïns han anat tegint un camí de fraternitat que és visible ara també en altres ciutadelles que han nascut en aquests anys al continent africà.
Amb els seus 80.000 habitants, Fontem és un centre de trobada i de formació per a persones que arriben de tots els cantons d'Àfrica i del món. Aquí descobreixen que l'intercanvi i la col·laboració entre homes i dones de races, cultures i tradicions diverses pot portar fruits de fraternitat també en llocs afectats pels conflictes.
L'últim minut.
Arribem ara al final del programa. Quin és el pensament de l'últim minut d'avui?
Doncs aquí va. Pensar en el bé de l'altre.
Doncs bé, amb aquesta frase ens quedem i ens acomiadem ja, no?
Exacte. Fins la setmana que ve.
Bona nit.
Vols conèixer gent nova i fer nous amics? Escolta l'espai del Club Més Amics dissabtes i diumenges a 8:45 del matí. Coneixeràs els avantatges, les sortides i tot el que has de saber del nostre club més social. Teatre, cinema, consells, entrevistes i molt més amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Les millors estones a Ràdio Estel amb el Club Més Amics, els caps de setmana a 8:45 del matí.